Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia, avui és notícia una xifra clau per aquest tram final de l'any, la inflació del novembre, que serveix per calcular quan es revaloritzaran les pensions dels jubilats l'any que ve. La pujada serà d'un 2,7%, una dada previsible en línia amb l'evolució que ha seguit l'IPC enguany en el conjunt de l'Estat, un increment que es planteja insuficient per al col·lectiu de pensionistes de les Balears, on les prestacions ja són més baixes que altres territoris espanyols i el nivell de vida és més alt. D'altra banda, els docents de la concertada avui han tancat un principi d'acord amb Educació per recuperar les pujades salarials congelades durant la pandèmia. I els treballadors públics han conegut més detalls de l'acord signat amb Funció Pública que permetrà pujar, entre altres qüestions, els seus sous un 11%. Un divendres marcat pels assumptes que toquen la butxaca en una jornada de consumisme desfermat pels descomptes del Black Friday que els botiguers, especialment els més petits, acullen amb incertesa, ja que els resulta complicat, diuen, sostenir els descomptes dels grans comerços, que prèviament, s'ha de dir, en molts de casos, havien pujat el preu dels productes rebaixats avui. Els usuaris deixen la desconfiança a un costat i s'entreguen a una campanya que ja ha arrelat.
No, yo sí, consumismo puro y duro. Yo creo que el efecto sociedad, todo el mundo compra, al final vienes a estas fechas y vas a las tiendas y cualquier cosa te parece oportunidad para comprar y compras y punto.
Porque he visto la oferta, digo, era una oferta rechazable. 40% de descuento, ¿esto qué es? Maravilloso.
Avui és divendres 28 de novembre. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Fem amb titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen pel pla especial de la policia per garantir la seguretat a Palma aquest Nadal.
400 agents de la Policia Nacional i la local conformen l'operatiu per prevenir i actuar en casos de furt als centres comercials, al carrer i també als mercats nadalencs. Una presència que també inclourà la vigilància a internet.
En la plana política al PI i Som fan oficial avui hora baixa la seva unió per donar pas a Coalició per Mallorca, una aliança que vol reforçar el mallorquinisme polític. Guillermo Ortega, bon dia.
Bon dia. L'acte de presentació serà a Palma a partir de les 7. Els representants asseguren que és un primer pas i que estan oberts que s'hi puguin sumar més formacions municipals, entitats i candidats independents. L'objectiu de la nova coalició és aconseguir representació a totes les institucions de cara al 2027.
A Eivissa, el cost dels pressupostos per construir habitatges nous ha pujat un 54%. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. Aquest 2026 també han augmentat en un 26% el nombre de projectes visats. D'altra banda, la manca de personal està provocant retards per assumir reformes i obra nova. El resultat, segons el sector de construcció de la PIMEF, ha estat l'encariment dels preus. PIMEF demana a les institucions que ofereixi sòl per construir habitatge públic. Les prop de 50 empreses associades a PIMEF diuen que es troben en un moment de contenció.
Ciutadella deixarà de sortejar al Parc de Sant Antoni, com és tradició. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Davant la consulta feta per l'Ajuntament, el Consell de Menorca recorda que emprar un animal com a premi en una rifa constitueix una infracció administrativa, tant en la legislació balear com en l'estatal. I apunta que si el consistori vol continuar amb la tradició sense cometre aquesta infracció, pot substituir el premi per una altra cosa que no sigui un animal viu. La prohibició és conseqüència, recordem, de la denúncia feta l'any passat pel partit animalista PACMA. Ara seran els organitzadors de la rifa, és a dir, el geriàtric municipal i l'associació de familiars de residents els qui decidiran com continuar amb aquesta tradició.
Tot això pendents a Madrid, on el govern estatal admet el cop que ha suposat veure entrar l'exministre José Luis Ábalos a la presó i pendent també de la declaració de Koldo García davant l'Audiència Nacional que l'ha citat per respondre per l'informe de l'UCO sobre els contractes de mascaretes a les Canàries. En uns moments ampliem aquesta informació, però volem saber també el més destacat de la informació esportiva. L'entrenador del Reial Mallorca s'encomana el factor Son Moix per guanyar demà. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia. Iago Barrasat assegura que l'equip està preparat per guanyar demà l'Osasuna. Per aquest duel, l'entrenador del Mallorca recupera Cumbula, que ha entrat en la convocatòria. Per altra banda, la selecció espanyola afronta avui un nou repte davant Alemanya del primer assalt de la final de la Lliga de les Nacions, un duel especial per dues mallorquines, Catacoll i Mariona Caldentei, que formen part de la convocatòria i podrien tenir protagonisme. El partit es disputarà a les 8:30 de l'hora baixa a Kaiserslautern, on es Espanya intentarà fer un pas important per revalidar el títol. I Gemma Triay i Delphi Brea ja són, de manera matemàtica, les número 1 del circuit Premier Padel. La derrota d'Ari Sánchez i Paula José María, els vuitens de la Major d'Acapulco, ha confirmat el lideratge de la menorquina i l'argentina.
I tanquem la portada amb la previsió del temps. Marc Alentei, bon dia.
Bon dia. Arribem al cap de setmana amb una situació marcada per l'estabilitat. Per aquestes pròximes hores parlarem en general de cel destapat arreu del territori, això sí, amb la presència de qualque núvol prim, independentment també a qualque núvol baix. Però ja deim que el cel ha de ser el protagonista. El vent de nord, que també ha bufat aquest dia, es va a la baixa i bufarà de manera feble, anirà girant a component oest. I també puja la temperatura després d'un vespre fred amb gelades. Avui les màximes tenen tendència a pujar i quedaran en general entre els 15 i 17 graus. Per demà començam el cap de setmana i ho feim amb aquesta mateixa situació, amb estabilitat. A nit no esperem temperatures tan baixes, de totes maneres sí que és vera que farà fred, però difícilment parlarem de gelada. I per demà el termòmetre té tendència a pujar, màximes que quedaran entre els 16 i 18 arreu del territori. Tot això amb el cel destapat, però amb l'arribada de núvols prims, fins i tot qualque núvol de baix, però ja deim que el sol s'ha d'imposar arreu de les illes. Amb canvis, per diumenge arriba un sol que amb un front associat que anirà tapant el cel a partir de mitjan de matí, sobretot migdia el cel més tapat, i a migdia és quan començaran els ruixats a qualsevol banda de l'arxipèlag, que serien més presents en vista a divendres, hora baixa, amb l'entrada de component nord i una lleugera davallada de la temperatura a partir del capvespre.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
I com cada final d'any, els pensionistes estaven pendents d'una dada macro que afecta la seva butxaca, la de l'IPC del novembre, que marca quan pujarà la seva pensió. I dos, segons el càlcul del Ministeri d'Inclusió, les prestacions contributives es revaloritzaran l'any que ve un 2,7%, després que la inflació s'hagi situat en el 3% en la taxa interanual.
Aquest 2,7% de pujada afectarà les pensions contributives i classes passives el 2026, mentre que les mínimes i no contributives s'hauran d'incrementar per damunt d'aquesta xifra, segons un recull de la reforma de les pensions. D'aquesta manera, un pensionista amb una pensió de 1.500 euros mensuals cobrarà 40 euros més cada mes. És la ministra d'Inclusió, Elma Saiz.
Hoy se ha publicado el dato avanzado del IPC y podemos anticipar que las pensiones subirán un 2,7%. Si este dato se confirma, en diciembre las pensiones de jubilación subirán 572 euros al año y el resto de pensiones casi 500 euros. Esto no es ni un privilegio ni es un regalo, es un derecho que garantiza nuestra Constitución.
Aquest increment beneficiarà 10 milions de pensionistes, més de 210.000 a les Balears, on aquesta pujada no compensarà un cost de la vida més elevat que altres indrets de l'Estat, que reconeix l'economista Pau Montserrat.
El jubilat balear efectivament s'enfrenta a unes pensions més baixes que la mitjana espanyola i amb una despesa que moltes de vegades és més elevada. I, per tant, aquest augment de les seves pensions no acaba de cobrir l'objectiu de que tinguin el mateix poder adquisitiu.
Així, les dades es confirmaran el 12 de desembre, quan es doni a conèixer la xifra definitiva de l'IPC, que aquest mes s'ha moderat una dècima respecte de la taxa anual registrada a l'octubre. El motiu d'aquesta petita baixada és l'abaratiment de l'electricitat, mentre que el preu dels aliments continua a l'alça. Amb aquest descens mínim, l'IPC interanual romp amb dos mesos consecutius de pujades.
Fort protagonisme de les notícies econòmiques aquesta setmana. De fet, el sindicat UGT comença una campanya entre els seus delegats a la funció pública perquè puguin informar els companys de l'abast del pacte signat ahir amb el govern estatal. La mesura estrella ha estat la pujada d'un 11% del salari de manera progressiva i fins l'any 2028, així com el compromís d'equiparar els funcionaris de l'Estat Balears amb els de les Canàries pel que fa al complement de residència. Ara bé, més enllà de les nòmines, hi ha més punts que el sindicat vol explicar als 100.000 treballadors que hi ha del sector públic a la comunitat.
Un d'ells, el compromís per negociar la reducció de jornada laboral a 35 hores a la regulació del teletreball en el cas de l'administració de l'Estat. L'executiu espanyol també ha promès, per escrit, millorar la qualitat sanitària del mutualisme administratiu i establir millors mesures en matèria de conciliació, salut en el treball i en igualtat. A més, s'eliminarà de manera progressiva
progressiva la taxa de reposició que frenava la contractació de treballadors públics i fomentava la temporalitat. Miguel Ángel Romero és el secretari general de la Federació de Serveis d'UGT.
Hemos eliminado la tasa de reposición. ¿Eso qué va a suponer? Que la temporalidad se reduzca mucho y que las administraciones van a poderse dotar del personal que necesiten en función de sus necesidades. Consecuencia directa, mejor atención a la ciudadanía.
Romero assegura que, tot i que hi ha punts sempre millorables, signar i firmar aquest acord és una qüestió cabdal per als treballadors públics, sobretot en l'actual context polític.
Todo el mundo está contando que va a haber cambio de gobierno, no lo sabemos. Si el gobierno este, que lo cumpla. Si llega un nuevo gobierno, que lo cumpla. Y si hay un gobierno que llegara y no lo cumpliera, discutir. Si no firmamos un acuerdo ahora, te puede pasar que, ponte que hubiera cambio de gobierno, entre que construyes un acuerdo y no lo construyes un acuerdo, los que llevamos tiempo en esto nos llevamos otro año más, igual que llevamos con este.
La qüestió més demandada ara per ara entre els treballadors és quan es començaran a percebre les nòmines, les millores salarials. Romero creu que en el cas dels treballadors de la comunitat o els d'altres administracions menors no serà abans de gener. En tot cas, recorda que sigui quan sigui, tenen vigència des del 1 de gener d'aquest 2025 i que es pagaran amb caràcter retroactiu.
Mentrestant, Educació i el sindicat de la concertada han arribat a un principi d'acord perquè els mestres i professors puguin percebre entre l'any que ve i el 2027 el 2,9% d'increment salarial pendent de la passada legislatura. La millora suposarà la recuperació d'uns 2.000 euros per als 5.200 de la concertada.
USO i l'ESTEI, els dos sindicats principals de la concertada, diuen que els hauria agradat que el 100% es pagués l'any que ve. Tot i això, la Conselleria d'Educació s'ha compromès que si hi ha possibilitats pressupostàries, els doblers pendents del 27 es podrien avançar a l'any que ve. Són Juan Andreu, d'USO, i Ramon Mondéjar, de l'ESTEI.
Ens hauria agradat que aquest pagament se fes durant 2026, tot el 100%, amb precaució. O sigui, nosaltres estem no satisfets del 100%, amb cautela, perquè no ens agradaria que no se complin els terminis.
I al final tothom ha acceptat a reina dientes que se mos pagui d'aquesta manera, encara que no sigui el més positiu. Per què? Perquè nosaltres hem fet consultes entre els nostres afiliats i te feia, mos han dit que el primer que volen és agafar els doblers i ja veurem quan cobrem. O sigui, si en volen, doblers, directament.
Educació ha informat als sindicats que els docents de la concertada també percebran l'increment de l'11% en 4 anys que els sindicats han acordat amb el govern espanyol per als treballadors públics. És Jaume Coll, de l'UGT.
Se mos ha dit que la nòmina de desembre ja no dona temps de fer aquesta pujada i que el més segur és que a la nòmina de gener o febrer del 2026 se mos apliqui un 4% de pujada com se farà en el professorat de pública.
Educació ha explicat que l'acord del 2,9% suposarà el pagament aproximant de 15 milions d'euros. Està previst que en els pròxims dies s'assigni el principi d'acord amb els sindicats i les patronals, que després s'aprovarà en Consell de Govern.
I encara en aquesta plana laboral passa endavant per als treballadors d'aquesta casa d'IB3 que es van internalitzar el febrer del 2023. Avui s'ha firmat l'acord per la classificació i l'enquadrament de tots aquests professionals. És una feina que també ha passat per la Direcció General de Funció Pública, que ha validat les noves categories.
D'aquesta manera s'ordena la situació administrativa dels treballadors i es podrà seguir amb el procés d'integració. Són el director general d'IB3, Josep Codony, i el president del comitè d'empresa, Jordi Julián.
És vera que viu un bollit, però a poc, amb ganes i amb tenàcia, ho hem pogut aconseguir. He de dir que també el comitè ha ajudat bastant. La funció pública m'ha donat una mà que ha estat imprescindible. Jo vull agrair a la consellera Cabré el seu interès i les seves hores que ha perdut damunt d'aquest tema, que la molestava qualsevol hora, i la direcció general també de funció pública, que sempre s'ha portat molt bé.
Gairebé 3 anys de feina, però han estat molt de temps, ha estat massa. Per això vull agrair la plantilla, tota la paciència i el suport en aquest comitè que ha tingut. I ara fem una passa molt important, que és la classificació personal de tot el personal, la classificació professional de tot el personal en categoria i especialitat.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
7 de cada 10 empresaris asseguren que estan cremats. La patronal PIMEM ha presentat avui a Palma els primers resultats del primer test d'àmbit mundial dissenyat perquè els petits i mitjans empresaris puguin mesurar el seu nivell d'estrès i risc de burnout.
Segons les primeres dades recollides entre 850 empresaris catalans i mallorquins, un 73% afirma patir un grau mitjà o greu de burnout. Pel que fa als sectors, la construcció és el més castigat, seguit de l'àmbit de la sanitat i el sector tecnològic. Tot i que els empresaris turístics encara no s'han mesurat en aquest test, el psiquiatre de l'Hospital del Mar de Barcelona, que lidera el projecte, Benedict Amman, creu que el turisme mereixerà una atenció especial per l'impacte d'horaris, temporalitat o de les dificultats per retenir personal.
El resultat realment és... ha sido sorprendente para nosotros. Esto significa realmente que los empresarios están afectados del burnout y obviamente significa que tenemos que pensar muy bien cómo podemos apoyar a los empresarios para mejorar estos síntomas.
Els principals motius que expliquen el burnout són la càrrega de feina i els símptomes, l'esgotament, la irritabilitat, els trastorns del son i l'alt nivell d'estrès. El president de PIMEM, Jordi Mora, insisteix en la importància de cuidar la salut mental.
Aquest síndrome de burnout, d'estar cremat, d'agotament constant a la feina, s'havia treballat sempre des de treballadors i treballadores, però no s'havia arribat a fer-ho per empresaris i per autònoms. Són unes xifres que són, pensem, bastant alarmants i que hem d'estudiar i que hem d'alguna manera també tractar.
La patronal mallorquina continuarà difonent el test i ampliant la base de dades amb l'objectiu de convertir aquest estudi en un referent europeu.
A Eivissa, el Consell ha aprovat en el ple de novembre, celebrat avui matí, una moció en favor de més dels 16.000 treballadors autònoms que fan feina a l'illa Pitiusa. També han anunciat una línia d'ajudes per als autònoms eivissencs afectats per les inundacions de fa 2 mesos. Henry Fernández.
El PSOE ha retret a l'equip de govern que la situació ha millorat des del pacte de Toledo del 2022 que el PP va votar a favor. Aida Alcaraz és consellera socialista.
Lo que no dicen en su moción es que las pensiones de los autónomos han crecido un 21% en los últimos años, más de 2 puntos por encima de las del régimen general. Creo que eso es un logro del gobierno de Pedro Sánchez.
Unides Podem i Vox han aprovat alguns punts de la moció, tot i criticar-la per oportunista. Escoltam Jaime Díaz d'Entre Sotos, de Vox, i el conseller de Unidas Podemos, Carlos Rodríguez.
Como hay insuficiencia de ingresos, o tiramos de presupuestos generales del Estado, o hacemos cotizar a los autónomos más. Eso es la clave. Eso es lo que ha ocurrido.
Els treballadors autònoms tracten de reivindicar millores en la seva situació, moltes de les quals compartim, però clar, el que no compartim és aquesta espècie de diagnòstic catastrofista per part del Partit Popular.
L'equip del govern del PP ha volgut traslladar el seu suport a la manifestació que el col·lectiu ha convocat aquest diumenge a nivell estatal. Maria Fajarnés és la consellera de Promoció Econòmica d'Eivissa.
Més de 16.000 autònoms a l'illa d'Eivissa manifestant-se en contra de la proposta feta pel govern d'en Pedro Sánchez. Vostès de veritat pensen que això és una fal·làcia? Que la pressió fiscal no té que veure res?
Fajarnés ha anunciat que el Consell d'Eivissa traurà una línia d'ajudes pròpia pels autònoms afectats per les darreres inundacions a l'illa.
I comencen a Maó 2 jornades clau per decidir el futur del port. Amb un pressupost de 7 milions, el projecte de reforma de la Ribera Sud es nodrirà de les propostes que facin entre avui i demà els professionals i les entitats vinculades a l'activitat portuària, Axel.
Un centenar de persones participen dels tallers organitzats per Autoritat Portuària per abordar el futur de la Ribera Sud del port, és a dir, la part connectada amb la ciutat de Maó. L'objectiu és compartir reflexions i propostes sobre els usos, els equipaments i les prioritats d'aquesta zona, en la qual s'hi invertiran 7 milions d'euros. Sentim Àlex Quevedo, restaurador, i l'arquitecte Toni Vidal.
Una de les virtuts d'Esport de Maó de sempre és que ha estat un espai productiu i de lleure a la vegada, no? Per tant, aquelles directrius que surtin d'aquest procés haurien d'anar orientades en aquesta multiplicitat i convivència d'usos.
Són moltes coses, hi ha molta gent afectada, és molt difícil posar-se d'acord perquè en els restaurants els interessarà una cosa, en els qui tenen nàutiques una altra i bueno, la manca es pot fer.
Les conclusions seran la base per elaborar el projecte urbanístic que canviarà la imatge i la vida del port i que ha d'incloure els interessos i les realitats de molts sectors diferents.
2:19, fem una petita pausa i tornem amb més assumptes d'actualitat.
Escoltau l'informatiu migdia, IB3 Ràdio.
Aquest Nadal, tria un torró d'ametlla com Déu mana. Amb el de mallorquina, naturalment.
Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
Aquest Nadal el comerç local il·lumina la nostra ciutat. Palma Activa et convida a viure unes festes plenes d'activitats per a tota la família. Corals, tallers infantils, espectacles al carrer i moltes sorpreses més. Quan compres als comerços de Palma, dones vida als nostres carrers. Ajuntament de Palma, Palma Activa.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Cartells avui amb descomptes del 20, del 30 i fins al 40% pel Black Friday. Una campanya que les Balears, els petits comerços encaren amb incertesa i els grans centres comercials amb optimisme. És la cara i la creu d'un dia que els clients viuen com una oportunitat per estalviar-se uns doblers o simplement, com reconeixen alguns, per deixar-se endur pel consumisme. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. S'espera que a l'hora baixa hi hagi encara més afluència de gent, però el cert és que avui matí els carrers del centre de Palma ja estaven estivats de gent que ha volgut aprofitar el Black Friday.
M'he comprat dues xicotes, de fet, super rebaixades de preu, però soc quilomètrica, a les 10:30. I ara, a les 11:56 han sortit d'estar, només hem anat a una tenda.
Més d'una hora per comprar en un únic establiment, però això no ha impedit que molts comprin, ja sigui per necessitat o per gust.
Para mirar las rebajas que había, pero para ver si lo que yo había visto antes estaba rebajado, ¿no? Porque hay muchos productos que no están rebajados.
No, yo sí, consumismo puro y duro. Yo creo que el efecto sociedad, todo el mundo compra, al final vienes a estas fechas y vas a las tiendas y cualquier cosa te parece oportunidad para comprar y compras y punto.
Porque he visto la oferta y digo, era una oferta rechazable, 40% de descuento, ¿esto qué es? Maravilloso.
Els centres comercials i les grans cadenes esperen beneficis importants, ja que aprofiten un moment en què molts consumidors es preparen per a l'hivern i avancen compres de Nadal. Així ho explica Antoni Sánchez, cap de comunicació del Corte Inglés.
Amb els descomptes que hi ha, que són molt potents, perquè pràcticament arriben del 30 al 50% amb molts articles de confecció, tecnologia, també amb descomptes importants.
En canvi, per als petits comerços, el Black Friday no és un dia en què facin més caixa en general. De fet, molts asseguren que es veuen obligats a posar descomptes per poder competir mínimament amb les grans superfícies.
Es que en el principio de la temporada poner una rebaja es forzada, un poco lo veo abusivo. Lo que se puede rebajar, se rebaja sin un día en concreto alguien que te diga hay que rebajar.
I nosaltres sí que fem rebaixa dels articles de temporada i no rebaixa de xum-xum que treuen segons quines grans superfícies. Descomptes reals.
Claro, para nosotras es una semana un poco baja en ventas porque la gente viene buscando el descuento el Black Friday. Pero es verdad que nos sumamos de manera un poquito el grano de arena porque, claro, al ser pequeñitos, no tener una facturación tan alta...
Segons les patronals, el Black Friday podria concentrar entre el 20% i el 30% de les vendes del novembre, especialment en moda electrònica i equipament de la llar, i això ho confirmen també des de les grans superfícies.
I a partir de dilluns, un operatiu especial de la Policia Nacional i la Policia Local es desplegarà pels carrers de Palma per garantir la seguretat de cara a la campanya de Nadal.
Seran un total de 400 agents dels dos cossos policials els encarregats de prevenir i actuar en casos de furt als centres comercials, al carrer i també als mercats nadalencs. Una presència que també inclourà la vigilància a internet. És José Luis Santafé, cap superior de la policia de les Balears.
Intentamos combatir las estafas en la venta online, intentamos combatir los hurtos en los establecimientos, hay mucha gente, se descuida un poquito la vigilancia.
En aquest sentit, la policia recomana no donar mai dades bancàries ni per WhatsApp ni per missatges de text. A més, per evitar els furts al carrer i als comerços, convé vigilar les bosses de mà i les carteres per fer servir la targeta bancària i, si es paga metàl·lic, no dur-ne en gaires quantitats. Fernando Corchero, inspector cap de la Seguretat Ciutadana, explica l'augment dels robatoris dins dels mateixos centres comercials.
Donde aumenta sobre todo es delitos dentro de los establecimientos comerciales, o bien a los propios establecimientos comerciales o a clientes que aprovechando la aglomeración de gente distraen sus efectos y la gente aprovecha para llevárselos en este momento.
La policia s'ha reunit avui amb els representants de les associacions comercials per establir els llocs i les hores de més perillositat i fer més efectiu el desplegament policial. Són Joana Manresa, presidenta d'AFEDECO, i Carolina Domingo, presidenta de PIMECO.
Agraïm moltíssim a la policia nacional i local l'esforç que fan durant aquestes èpoques, perquè es veu que hi ha molt més gent pel carrer, hi ha molt més gent a les tendes i necessitam pues, un poc més de protecció.
Se nota muchísimo la presencia de las policías en las calles. Los comercios estamos más tranquilos al ver la policía y también los propios clientes de los comercios.
La campanya de comerç segur de la policia es mantindrà activa fins l'11 de gener.
El govern dona per fet que dimarts no traurà endavant el sostre de despesa al Parlament i que, per tant, haurà de prorrogar els actuals pressupostos. El vicepresident Antoni Costa ha explicat a la roda de premsa posterior al Consell de Govern que a dia d'avui encara no sap quines són les condicions de Vox i que les dels socialistes són inacceptables.
Costa assumeix, per tant, que la pròrroga serà inevitable, però no tira la tovallola a arribar a un acord més endavant. Creu que seria bo tenir uns nous comptes.
Si és proper dimarts, ho he d'admetre, com és relativament probable, cau el sostre de despesa, es prorrogaran els pressupostos pel 2025, perdó, els pressupostos del 25 es prorrogaran pel 2026, però no es tanca la porta a l'aprovació d'un sostre de despesa i uns pressupostos pel 26.
I sobre l'entrada a la presó d'Àvalos i Koldo, Costa ha dit que ahir el sanchisme va entrar a la presó. Confia que a partir d'ara els dos estirin el fil perquè creu que encara queda molt per saber sobre el cas i apunta cap a l'expresidenta del govern, Francina Armengol.
Dels dos que varen entrar a la presó, sabem, en relació a les Illes Balears, un, que la expresidenta Francina Armengol els hi va obrir la porta perquè poguessin saquejar almenys 4 milions d'euros de les Illes Balears.
El periple judicial de Koldo García, de fet, no toca sostre, avui ha desfilat de nou pels tribunals, en aquest cas davant l'Audiència Nacional, que l'havia citat per respondre per l'informe de l'UCO sobre els contractes de màscares a les Canàries. L'exassessor de l'exministre Ábalos, però, ha optat per no declarar davant del jutge Ismael Moreno després de passar el primer vespre a la presó.
L'advocada de Koldo García, Leticia de la Hoz, en declaracions als periodistes a la sortida de l'Audiència Nacional, ha assegurat que el seu client té previst declarar quan li donin una còpia dels telèfons i els dispositius que li varen confiscar i que, ha recordat, ha demanat sense resultat en nombroses ocasions.
Se ha cogido el derecho de no declarar porque no tiene la copia de los dispositivos, ni de los teléfonos, ni nada. Entonces, en cuanto le den la copia de los teléfonos, que los llevamos pidiendo desde el principio de la instrucción, pues entonces hablará.
Una compareixença s'ha produït l'endemà d'ingressar a la presó preventiva per risc de fuga extrem per ordre del jutge del Tribunal Suprem i a causa de la proximitat del primer judici. L'advocada de Koldo ha anunciat també que recorrerà en apel·lació contra la decisió del magistrat Leopoldo Puente d'enviar-lo a la presó.
Pel que fa a Ábalos, del primer diputat en actiu que entra a un centre penitenciari, el Congrés l'ha suspès dels seus drets com a diputat des del pròxim 4 de desembre, quan està previst que resolguin els recursos que es puguin presentar contra l'empresonament preventiu. Per tant, si el jutge no canvia d'opinió, a partir de dijous que ve, Ábalos no podrà percebre el seu sou, no tindrà possibilitat d'intervenir a la cambra ni capacitat de vot. També tampoc no podrà sol·licitar indemnització, tot i que mantindrà l'acte de diputat, ja que és personal i només ell hi pot renunciar.
Avui la vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, davant les acusacions vetllades d'Ábalos dels darrers dies, ha assegurat que l'executiu de Pedro Sánchez no es deixarà coaccionar per ningú.
Personas que, teniendo un pie en la cárcel, en este caso estando ya, piensan que intentar implicar a otras personas, sobre todo cuando son políticos, le puede aportar un beneficio en términos de su sentencia. Pero también le digo, si es otra la motivación o si tiene otro tipo de estructura, lo que ha querido decir el señor Ábalos, este partido, este gobierno jamás se va a dejar chantajear por nadie.
El PP, mentrestant, manté la pressió. Miguel Tellado ha denunciat el que qualifica de socialdelinqüència de Pedro Sánchez i apela a l'Espanya farta a manifestar-se diumenge a Madrid.
Basta ya. Este gobierno debe dimitir en bloque. Este gobierno debe salir del poder con las manos en alto. Deben dejar de arrastrar a España en su propia caída, porque los españoles no se merecen esta degradación.
I també en clau judicial, valor d'oxigen a Begoña Gómez. Quatre testimonis han assegurat que la dona del president Sánchez va seguir estrictament les normes de la Complutense quan va registrar el domini de la seva càtedra i va signar els plecs. Amb aquesta punta arribarem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat ínsula.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. El PI i Som fan oficial avui hora baixa la seva unió per donar pas a Coalició per Mallorca, una aliança que vol reforçar el mallorquinisme polític. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. L'acte de presentació tindrà lloc a Palma a partir de les 7 de l'hora baixa. Els representants asseguren que és un primer pas i que estan oberts que s'hi puguin sumar més formacions municipals, entitats i candidats independents. L'objectiu de la nova coalició és aconseguir representació a totes les institucions de cara al 2027.
El Consell Insular ha inaugurat avui 66 tòtems digitals i pantalles informatives i 402 aparcabicis que estan distribuïts a diferents municipis de l'illa.
L'objectiu és impulsar l'activitat comercial i la imatge turística de llocs d'interès. La iniciativa, finançada amb 1 milió d'euros de fons europeus, ha beneficiat 43 municipis de Manco de 20.000 habitants.
I l'EMT de Palma ha posat en marxa la campanya solidària de Nadal destinada a la recollida d'aliments i productes d'higiene de primera necessitat a benefici de les organitzacions SOS Mamàs i Mallorca Sense Fam.
Les donacions podran lliurar-se a les oficines del carrer Anselm Clavé fins al 15 de gener de l'any que ve. L'any passat, amb aquesta iniciativa, es varen aconseguir 410 quilos d'aliments i 150 joguines.
Tot d'un en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanas. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura del cementeri, fins a l'altura de l'incorporació, cap a l'autopista d'Inca, en sentit aeroport. També trobaran tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Andratx, com des de l'autopista d'Inca i a la carretera de Baix de Mosa. I a lo que són les restes principals carreteres de Mallorca, trobant tràfic fluid i sense incidències. Això està pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
La llum, la mà, la tramuntana, el mercat del poble, Fora Vila, el silenci de migjorn, Mallorca, és ca nostra. I la volem neta, tranquil·la, plena de vida. La volem com l'hem estimada sempre. És responsabilitat de tots, dels que hi som i dels que arriben. Cuidem Mallorca, cuidem ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreix-ho a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
La nova universitat privada que actualment es troba en tramitació parlamentària a la Universitat de Mallorca preveu acollir uns 3.500 alumnes. És un projecte promogut per ADEMA, una institució educativa amb més de 30 anys d'història. Primer oferia formació professional i darrerament havia oferit graus universitaris escrits a l'UIB. Ara volen constituir la seva pròpia universitat, que començaria a funcionar al setembre del 2026. El president d'ADEMA, Diego González, ha explicat a IB3 Ràdio les xifres del projecte. Aquests 3.500 alumnes que preveuen acollir a la Universitat de Mallorca serien un increment important si tenien en compte que actualment ADEMA en té 800. També passarien de 150 professors a 400. Volen oferir graus d'arquitectura, enginyeria biomèdica i de salut, medicina, biomedicina, logopèdia, enginyeria de dades, disseny i sociologia. L'objectiu és començar a impartir-los tots en un termini de 5 anys.
Començant des del setembre de 2026, implementant, com va dir, progressivament, curs a curs, cada any acadèmic una una académica de cada titulación, el primer, segon, tercer, y seguramente pues una titulación comenzará abans que otra, dependiendo una mica de las autorizaciones definitivas de la NECA.
Disposaran de tres campus, dos a Palma, a Sant Rossinyol i al Coll d'en Rabassa i un a Inca, de vora de l'estació del tren. Ja estan construïts i s'hi fan activitats. González sosté que el projecte serà bo per a Mallorca.
Ajuda a la diversificació també econòmica a través de noves titulacions i ajuda a les persones a desenvolupar les seves vocacions. Estudiant títols que fins ara no podien estudiar a les nostres illes i que li dona aquesta oportunitat. Són titulacions noves, són noves recerques, són nous espais.
Assegura que, a més de docència, també duran a terme projectes d'investigació.
També el conseller d'Educació i Universitats, Toni Ibera, ha assegurat en seu parlamentària que no és incompatible promoure campus universitaris privats i defensar la UB. Canviant de qüestió, les grans superfícies i els petits comerços s'han apuntat un any més a la moda del conegut com a Black Friday. Alguns establiments arriben al 40% de descompte, altres no tant.
Aquest darrer divendres de novembre ja s'ha convertit en l'avançada de les compres de Nadal. Molts les fan els comerços de proximitat, altres per internet. Begoña Ramis és la secretària de l'Associació de Comerciants d'Inca.
La veritat és que, de moment, les botigues que han començat a fer descomptes pues sí que s'està funcionant bastant bé. La gent s'està moguent i està aprofitant aquest descompte per adelantar algunes compres de Nadal i també algunes compres de les que són necessàries ara que comença a fer fred.
Precisament a la part forana podríem parlar enguany de poc entusiasme del comerç amb el Black Friday.
Així com a les grans superfícies que poden fer un 50, un 70, un 60, nosaltres aquí no ens ho podem permetre.
No se lo venir, no se lo comprar en el Black Friday. No.
Perquè avui de menester també, hem hagut aposta i aprofitant.
Aquesta campanya de descomptes és profitosa únicament per a les grans superfícies i en tot cas per a les franquícies o cadenes.
Home, hi ha molta competència i tot, però no, està bé.
I el client no, tampoc no està gaire impressionat amb els descomptes.
No, les botes que ja volia no he hagut el descompte.
I a Sa Pobla, ben igual, pots descomptes als negocis particulars.
Normalment fem 2x1 amb la nostra marca i ara amb el 50% tenim opció de marques més reconegudes, que ara està millor de preu.
I un poc més de rebaixa a les cadenes o franquícies.
Nosaltres no fem campanya de Black Friday, fem un descompte per fira.
En realitat, el Black Friday de Sa Pobla és la Fira de l'Arròs aquest cap de setmana, durant la qual els comerços sí que faran algun descompte.
2:37, el Consell Insular ha inaugurat avui 86 tòtems digitals i pantalles informatives i 402 aparcabicis que estan distribuïts a diferents municipis de l'illa per impulsar l'activitat comercial i la imatge turística de llocs d'interès. La iniciativa, finançada amb 1 milió d'euros de fons europeus, ha beneficiat a 43 municipis de Manco de 20.000 habitants.
L'objectiu d'aquestes instal·lacions és integrar les noves tecnologies per facilitar la informació als usuaris amb la finalitat de fomentar la promoció del comerç de proximitat, millorar la interacció amb el visitant i promocionar els llocs i les activitats d'interès d'aquestes zones. A la visita d'inauguració feta a Porreres, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacat les possibilitats que ofereixen aquests equipaments.
Informació de primera mà del municipi, la part històrica, la part comercial, la part turística i, en definitiva, perquè tots els visitants i també tots els residents pues, puguin ser conscients de l'importància que té cada un dels esdeveniments que se puguin celebrar, els comerços de proximitat, l'aportació turística i, en definitiva, un poc més per conèixer el que són els municipis de Mallorca.
Obrir en plena de succeïts un cotxe perdut al control a l'autopista d'Inca a l'alçada de Sa Pobla i els dos ocupants hi han quedat atrapats.
L'accident ha passat a mitjan matí. El cotxe ha fet voltes de campana i ha quedat cap per avall enmig d'un dels carrils de la via. Els bombers de Mallorca han rescatat les dues víctimes, el copilot ha resultat ferit greu i traslladat d'urgència a l'Hospital de Sant Espases i el conductor, que no ha patit ferides de consideració, ha declarat que s'ha adormit al volant. El trànsit s'ha hagut de desviar un parell d'hores cap al municipi de Sa Pobla.
D'altra banda, un incendi a una finca de Moscari ha acabat amb un escorcoll de la Guàrdia Civil i la detenció de dues dones que tenien una plantació de marihuana. Les dues detingudes han passat a disposició judicial. Paco Molina és el portaveu de l'Institut Armat explicant el que han trobat.
Más de un kilo de anfetaminas, 42 frascos de metadona, resina de hachís, armas, concretamente dos carabinas y una pistola de arma de fuego real, una arma simulada, una arma detonadora, dos armas de electrochoque, conocidas como taser.
2:39, l'Ajuntament de l'Aro disposarà d'un pressupost de 8 milions d'euros per a 2026, el més expansiu de la història. Els comptes augmenten un 13% i permetran impulsar inversions clau en el cicle de l'aigua, l'eficiència energètica i la millora d'equipaments públics en gairebé 2,1 milions d'euros en inversions reals.
Les inversions previstes s'han agrupat en 4 grans blocs, en la gestió eficient del cicle de l'aigua i la millora de l'eficiència energètica, els pilars fonamentals del creixement. El projecte més important és la renovació integral de la xarxa d'aigua i la remodelació dels carrers de Joan Acobé, Costa i Llobera i Alexandre Fleming, amb un cost d'1,3 milions d'euros. Pel que fa a l'eix d'eficiència energètica, es preveu la inversió més gran per una sola obra, la renovació total de l'enllumenat públic del municipi per un valor d'1,2 milions d'euros.
I ho dèiem en titulars, el PSOE fan oficial avui la baixa la seva unió per donar pas a Coalició per Mallorca, una aliança que vol reforçar el mallorquinisme polític.
L'acte de presentació tendrà lloc a l'Estudi General d'Olí de Palma a partir de les 7. Els representants asseguren que és un primer pas i que estan oberts a que s'hi puguin sumar més formacions municipals, entitats i candidats independents. L'objectiu de la nova coalició és aconseguir representació a totes les institucions de cara al 2027.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
El docent i dibuixant Jaume Font publica Tutor por sorpresa, un còmic que tracta de l'assetjament escolar partint de les seves vivències. Avui, el president de la Llibreria Gotham de Palma.
Aquest còmic se diu Tutor por sorpresa, la saga de 1999, i és un còmic que comença fa 2 anys i mig per penjar setmanalment a xarxes socials en la temàtica de l'assetjament escolar. Una mica he volgut partir de la meva experiència personal, perquè quan tu has viscut, segons quines emocions, crec que són més fàcils de transmetre en el lector, sempre en l'objectiu de crear una eina didàctica de cara a poder-la emplear a les aules de primari i secundari.
D'altra banda, 54 persones de més de 60 anys han gaudit d'un viatge cultural a Perpinyà, impulsat pel Consell Insular, per recórrer i conèixer de primera mà el vincle històric entre Mallorca i la ciutat francesa.
L'objectiu principal de l'estada entre els dies 25 i 28 de novembre era oferir una experiència cultural enriquidora i acostar la població a un patrimoni relacionat amb la història de l'illa per fomentar la convivència i la participació social. Toni Fuster és el conseller insular de presidència.
I fem Perpinyà perquè la nostra gent gran pugui conèixer la història compartida que tenim en aquestes dues ciutats, a Perpinyà i a la nostra illa.
El viatge ha inclòs visites a algun dels monuments medievals més destacats i una de les aturades centrals del programa ha estat la visita al Palau dels Reis de Mallorca. Escolta'm com han viscut aquesta experiència algun dels 54 participants.
Ens ho hem passat molt bé i, a més, molt instructiu. Han corregut una part intrínseca de la història de Mallorca, perquè és una part molt important per Perpinyà, el més important del que jo m'ho pensava.
Té nova, conegut, l'ambient, la gent, tot. El temps, un poc de vent, però el temps també acompanyant.
Todo. Pongo un 10 como nota.
Me ha gustado todo. Tiene mucha historia de Mallorca, que me ha hecho mucha ilusión.
I no deixem l'actualitat del Consell, que avui ha presentat la programació de Nadal, que anirà del 6 de desembre al 5 de gener i inclourà activitats solidàries, concerts i propostes per a tots els públics, als centres culturals i al teatre principal. La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura és Antònia Roca.
Que després de 10 anys podrem tornar a veure oberta la cova del Betlem de la Sang, Betlem napolità més antic del nostre país i d'Europa. El Betlem no se podrà veure complet, però sí que ja els elements restaurats de la cova, la Verge, Sant Josep, el Bon Jesús i els 6 àngels podran tornar a veure la llum aquest Nadal a l'Iglesia de la Sang.
I l'empresa municipal de transports de Palma ha posat avui en marxa la campanya solidària de Nadal destinada a la recollida d'aliments i productes d'higiene de primera necessitat a benefici de les organitzacions Os Mamàs i Mallorca Sense Fam. Les donacions podran lliurar-se a les oficines del carrer Ensel Claver fins al dia 15 de gener. L'any passat, amb aquesta iniciativa, es van aconseguir 410 quilos d'aliments i 150 joguines.
Os Mamàs recull aliments i productes d'higiene infantil, roba i joguines i organitza diferents campanyes per a fer costat a les famílies vulnerables, especialment durant Nadal. Mallorca Sense Fam el 2024 en dedica aquesta organització va lliurar directament 320.000 quilos d'aliments a 980 famílies, a més de col·laborar amb altres institucions a les quals van fer arribar prop de 13.000 quilograms de productes. Juanjo Elías és el gerent de l'EMT.
I convidam a tots els ciutadans de Palma que venen a aquestes fetges, passen per aquí, o que venen per la targeta única, renovar la targeta, treure la targeta única, doncs que si no, es poden ajudar a portar, i a sobre també els treballadors, l'any passat a CMT varen aportar bastant.
Entre els productes més necessitats s'inclouen aliments com l'arròs, pasta, sucre i oli de girassol, a més de productes per a l'alimentació infantil com a llet, farinetes i pòtats de fruita i verdura. Quant a productes d'higiene, recullen articles bàsics com a raspalls i pasta de dents, gel, bolquers i tovalloletes tant per a infants com a per a adults.
2:45 arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Joan Gabriel Bausà, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
Comencem aquest espai dels esports amb l'entrenador del Reial Mallorca, que s'encomana el factor Son Moix per guanyar demà.
Així és, demà torna a la Lliga i ho fa amb un Mallorca-Osasuna carregat de tensió, dos equips amb necessitats, dos equips que arriben al partit sabent que els punts són claus per respirar una mica més tranquils a la classificació. Son Moix s'espera un duel intens, disputat, d'aquells en què tocarà gaudir i patir a parts iguals. El Mallorca cerca retrobar-se amb la victòria davant una afició que vol una reacció immediata. Iago Barrasate assegura que l'equip està preparat per guanyar demà l'Osasuna.
Bueno, después del último partido donde creo que hicimos las cosas bien, pero cuando pierdes, pues lo que quieres es volver a jugar, si es en casa mejor y sacar un buen resultado. Todos tenemos en mente ese último partido en casa contra el Getafe y queremos repetir sensaciones y victoria, ¿no? Y sí, estoy completamente de acuerdo. Ellos tienen un punto menos, pero tenemos, o sea, que nadie dude, tenemos la misma necesidad los dos equipos, incluso nosotros jugando en casa, creo que más.
El Mallorca haurà de jugar 6 partits abans d'acabar l'any. Arrasate ha reflexionat sobre aquest tema, però assegura que no ha tret la calculadora.
Sí que es importante, muy importante, porque nos quedan 6 partidos para terminar la primera vuelta y creo que nos va a marcar el futuro. Y no he hecho cuentas porque creo que no sirve de nada. Si seguimos evolucionando, si seguimos estando bien, pues tendremos más opciones de sumar y me fijo más en eso.
Per aquest duel, l'entrenador del Mallorca recupera Kumbula, que ha entrat a la convocatòria.
La selecció espanyola afronta avui un nou repte davant Alemanya.
És el primer assalt de la final de la Lliga de les Nacions, un duel especial per a dues mallorquines, Cata Coll i Mariona Caldentei, que formen part de la convocatòria i podrien tenir protagonisme. El partit es disputarà a les 8:30 de l'hora baixa, Kaiserslautern, on Espanya intentarà fer un pas important per revalidar el títol aconseguit la temporada passada. Mariona Caldentei ha deixat clar que l'equip arriba amb ambició i amb la voluntat de tornar a aixecar el trofeu.
És un títol, és la segunda edició de la Nations, la primera conseguimos ganarla, sí, pues con ganas de poder revalidarla y más pues contra una selección como Alemania, ¿no? que es un equipo top, pues con muchas ganas de poder hacer dos buenos partidos y de ganar.
La seleccionadora española Sonia Bermúdez analiza de esta manera al rival de hoy vespre.
Alemania es un rival durísimo, ya lo visteis en la Eurocopa anterior, es un equipo que nunca baja los brazos, que aunque te pongas por delante del marcador, sabemos que es un equipo que lo dicho, no se rinde nunca. Lo bonito de esto que somos dos equipos potenciales de los mejores equipos que puedes jugar, de los mejores partidos que se pueden ver.
L'objectiu d'avui és obtenir un marcador favorable pensant en el desenllaç definitiu que serà dimarts, dia 2, al partit de tornada al Metropolitano. Recordeu que podreu viure aquella segona cita en directe a IB3 Ràdio a partir de les 6 de l'hora baixa.
I pel que fa a les competicions europees de futbol, Juan, quins resultats tenim?
A l'Europa League derrota el Celta de Vigo al camp del Ludogorets de Bulgària per 3-2 en un partit intens que es va decidir al tram final. També a l'Europa League victòria del Betis, que se va imposar 2-1 al camp de l'Utrecht dels Països Baixos i suma 3 punts importants per continuar viu a la fase de grups. I a la Conference League derrota el Rayo Vallecano, que ha caigut amb 2-1 contra l'Slovan de Bratislava en un desplaçament complicat a Eslovàquia.
L'Eivissa afronta aquest diumenge un partit importantíssim.
Serà Can Misses davant l'Algeciras. L'equip pitius arriba amb urgències després de 5 setmanes sense guanyar i necessita reaccionar per no despenjar-se de les posicions capdavanteres. El duel es presenta com una oportunitat per revertir la dinàmica i reconnectar amb l'afició, que espera una victòria per tornar a donar impuls a l'equip. És l'entrenador de la UD, Miguel Álvarez.
Pues esa frase de ganar te ayuda a ganar. Nosotros necesitamos ahora ganar. Pero desde el trabajo y la tranquilidad, si nos precipitamos en todo, no va a costar más. Hablar de trabajo y tranquilidad en el fútbol parece cosa de loco, ¿verdad? Porque todo en mediatez, no sé cuántos entrenadores han decidido ya lo que va de año y el resultado que siempre es lo que impera por encima del trabajo. Yo intento darle a mi vida profesional mi vida profesional es llevar un colectivo, darle la mayor naturalidad a todos los trabajos, que un resultado bueno no te haga cambiar, ni uno malo tampoco.
El Poblense va donar ahir els ús als actes del 90è aniversari del club.
Així és fundat el 1935, l'entitat va reunir jugadors i referents de diverses èpoques en una celebració carregada d'emotivitat que va tenir lloc a la congregació de Sa Pobla. Entre els assistents hi trobam noms il·lustres de la seva història, Llorenç Raferrer, que va ser jugador i entrenador, Tomàs Llibert, exfutbolista tècnic i actual comentarista d'aquesta casa, i Miquel Molondro, el president del club, que també hi va intervenir. Els escoltem.
Quan vam pujar al Poblense, vam estar un any a segona B d'una manera molt regular, molt estable, molt sòlida, doncs el Mallorca se va interessar en jo i també agraït sempre.
S'està 4 anys aquí, va ser el primer ascens que va lograr el Poblense de segona B, en Mallorca, en Serra Ferrer, i la veritat que quan vinc aquí me traten molt bé i quan me conviden estic encantat.
Poblense durant aquests 90 anys ha tingut alts i baixos i jo crec que molt agafa ara en aquest moment un moment bo, classificat primer dins una segona divisió molt competida.
Tot plegat arriba en un moment tan dolç per al Poblense que commemora aquests 90 anys d'història situat al capdavant del grup 3 de la segona federació i que cada setmana s'enfrontarà a l'SD Eivissa. Del derbi n'ha parlat avui matí per IB3 el futbolista del conjunt eivissanc, Pepe Bernal.
Sí, bueno, ahora hemos cogido una buena dinámica, dos resultados muy positivos. Y es lo que tú dices, vamos al campo del líder, que está haciendo las cosas bien. No es casualidad que esté el líder de la categoría en este grupo tan difícil, pero bueno, tenemos que hacer un buen partido, tenemos que competir, tenemos que jugar fuerzas y luego sacar la calidad que tenemos, que tienen los jugadores de arriba nuestros e intentar sacar los tres puntos allí. Sí, es verdad que en casa estamos compitiendo bien, a buen nivel, pero lo que tú dices, el déficit de fuera de casa tenemos que cambiarlo y será este domingo.
El Palma Futsal afronta demà un dels desplaçaments més exigents de la temporada.
Així, l'equip visitarà el Palau Blaugrana per enfrontar-se al Barça en el partit corresponent a la 12a jornada de Lliga. La trobada està programada per a la 1 del migdia en un escenari sempre complicat i davant un rival que no sol regalar res. És Antonio Vadillo, entrenador del conjunt balear.
Quizás sea una de las canchas más difíciles que hay en nuestro deporte, ¿no? Contra un equipo como es el Barça, muy fuerte en todas sus líneas, un equipo que están bien, que tanto en el juego 3-1 con Fils, en el 4-0 en el falso pivo con Pito, te someten mucho y evidentemente que nos van a obligar pues a estar muy concentrados, a hacer un gran partido.
En voleibol, la Barca Menorca no va poder treure un resultat positiu de la seva visita a Turquia.
L'equip menorquí va caure per 3-1 davant el Turk Hava Llollari en el primer partit de la CEP Volley Cup. Escoltam les valoracions de l'entrenador Bel Llorenç analitzant el que va donar de si el duel.
No, jo crec que hem fet un molt bon partit aquí a Turquia. Han tingut les nostres opcions davant un equip que físicament ens ha exigit moltíssim, guanyant el primer set, estic molt satisfet de l'equip, i bueno, tenim un repte majúscul, però tenim la sensació que hem competit molt bé i per tant ho volem tornar a fer a casa.
La resolució de l'eliminatòria serà dimecres 3 de desembre al pavelló de Ciutadella, on la Barca intentarà remuntar per aconseguir una plaça als vuitens de final.
acabem en pàdel amb una molt bona notícia.
Gemma Trià i Delfi Brea ja són de manera matemàtica les números 1 del circuit Premier Padel 2025. La derrota d'Ari Sánchez i Paula José María als vuitens del Major d'Acapulc ha confirmat el lideratge de la menorquina i l'argentina. Trià i Brea ja havien fet la feina amb una victòria contundent davant Llaguno i Facio per 6-1 i 6-2 en poc més d'una hora. És Gemma Trià.
Es difícil siempre, da igual, hoy el resultado ha podido ser más abultoso, pero no sé, ha habido un juego que no sé cuánto ha durado.
Ah, sí.
Y nosotras contentas, es un torneo importantísimo, es un major aquí en Outdoor, primer partido de la semana, que siempre pues hay algo de nervios, así que nada, disfrutarlo, que es el primer día y queremos estar hasta el final.
La parella tanca així un any espectacular, amb 9 títols i 14 finals disputades.
Gràcies, Juanga. Després dels esports ve la cultura, ja ho sabeu abans, però una pausa.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás 2 entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntamiento de Palma. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Sí, ja ha passat una setmana, som a divendres i els pianos ens confirmen que la cartellera cinematogràfica es renova. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
I ho fa amb una proposta especialment destacada.
Sí, la primera, Nuremberg.
Ha venido aquí para examinar y asegurar la salud mental de los prisioneros, al que más tendrá que vigilar es a Göring.
Hitler lo nombró.
La pel·lícula que desenterra el judici contra la cúpula nazi després de la Segona Guerra Mundial per demostrar-nos que tot i que hagin passat 80 anys, l'amenaça continua ben viva. En aquests temps en què la memòria històrica sembla una qüestió interpretativa, James Vandenberg, que fou també guionista de Zodiac, proposa una pel·lícula imprescindible. Rami Malek és el psicòleg que va intentar entreveure el mal a les ments dels 22 acusats i Russell Crowe, que va prendre alemany pel paper, és Hermann Göring, la mà dreta de Hitler, en una interpretació, asseguren, extraordinària.
Lo dejé.
Pero si era tu vida.
Vosotros erais mi vida.
Nosotros éramos tu familia.
I qui també deixa sense alè una vegada més és Patricia López Arnaiz, a Singular. És una història sobre el dol, sobre la intel·ligència artificial a la qual cada vegada més anem cedint els nostres sentiments. Ben acompanyada de Javier Rey i de Miguel Iriarte, aquest drama, aquest thriller psicològic, es va estrenar a Sitges i va ser nominat com a millor pel·lícula.
Para entender este caso, hay que fijarse en el mito que se estaba creando.
I una setmana més, Netflix fa el paperot d'estrenar una pel·lícula a sales i fer-ho 3 setmanes més tard a la seva plataforma. En aquest cas, parlem del tercer lliurament de Puñales por la Espalda, d'Entre los Muertos, on Daniel Craig torna a encapçalar un repartiment ple d'estrelles amb un nou cas d'assassinat inversemblant en què no importa tant qui ha estat com el camí per caçar-lo.
No podemos demostrar nuestra valía encerrados en esta sala.
Y si nos quejamos al jefe Bistec, nos...
I els qui també tornen són els protagonistes de Zootrópolis, una pel·lícula per a nins, però de les que agraden i molt als pares. Una seqüela que diuen no aporta res de nou, però que una vegada més assegura una bona estona. També aquesta setmana, per cert, dues estrenes especials, Mar i Cel, el clàssic dels de Goll de Gom, i Flores per Antonio, el documental sobre Antonio Flores que ha fet la seva filla Alba i que també aviat podrem veure a plataformes.
La Movofest abaixa la barrera. El Festival del Pla celebrarà l'estiu que ve, del 23 al 25 de juliol, la darrera edició. I han triat l'escenari on va començar tot, el Puig de Consolació de Sant Joan.
10 anys després, els organitzadors deixen el projecte, però ho fan amb una edició, asseguren, especial i plena de sorpreses. El primer lot d'entrades ja està a la venda i Mariona Jaume és la presidenta del Movofest.
Ens fa molta il·lusió tancar el cicle d'aquesta manera i estem preparant aquesta edició amb molta cura i molt d'amor perquè puguem disfrutar com ho hem fet fins ara. Així que vos esperàvem a tots dia 23, 24 i 25 de juliol perquè serà la darrera vegada que això passi.
La Movofest ha vist néixer i créixer bandes com Desousa, Fades, Maria Jaume o Ànimos Ferrec.
I acabem amb els 111, que avui presenten el seu nou treball discogràfic, que du per nom Fora Vila. Una de les que hi són en aquest treball és Estiu del 98. La presentació serà a Binissalem, a l'Àtic Club, a partir de les 8 del vespre.
Un estiu que no hauria d'acabar mai, com una bufetada, ferida oberta, tapada, sense cura, massa intensiva, passa nostra.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 28 de novembre. Avui és notícia una xifra clau per aquest tram final de l'any, la inflació del novembre, que serveix per calcular quantes revaloritzaran les pensions dels jubilats l'any que ve. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia, idò. La pujada serà d'un 2,7%. D'aquesta manera, un pensionista amb una pensió de 1.500 euros mensuals cobrarà 40 euros més cada mes. Un increment, però, que es planteja insuficient per al col·lectiu de pensionistes de les Balears, on les prestacions ja són més baixes que en altres territoris espanyols i el nivell de vida és més alt. És l'economista Pau Montserrat.
El jubilat balear, efectivament, s'enfrenta a unes pensions més baixes que la mitjana espanyola i amb una despesa que moltes de vegades és més elevada. I, per tant, aquest augment de les seves pensions no acaba de cobrir l'objectiu de que tinguin el mateix poder adquisitiu.
D'altra banda, els docents de la concertada avui han tancat un principi d'acord amb Educació per recuperar les pujades salarials congelades durant la pandèmia.
L'entesa permetrà que entre els anys 2026 i 2027 els mestres i professors puguin percebre el 2,9% d'increment salarial pendent de la passada legislatura. La millora suposarà la recuperació d'uns 2.000 euros per als 5.000 docents de la concertada. El conseller d'Educació, Antoni Vera, s'ha mostrat satisfet amb l'acord assolit.
Celebram que avui han tingut un acord en l'escola concertada per retornar a tots els docents de l'escola concertada, el 2,9%, que el govern d'Anna Francina Armengol els hi va llevar des de l'any 2020 fins a l'any 2023. Fem un retorn de tots aquests dobbers que se'ls hi va llevar de la nòmina indiscriminadament des de l'any 2020.
Molts assumptes que toquen la butxaca en una jornada de consumisme desfermat pels descomptes del Black Friday.
Que els botiguers, especialment els més petits, acullen amb incertesa, ja que els resulta complicat sostenir els descomptes dels grans comerços que prèviament, en molts casos, havien pujat el preu dels productes rebaixats avui. Els consumidors deixen la desconfiança a un costat i s'entreguen a una campanya que ja ha arrelat.
No, jo sí, consumim a puro y duro. Yo creo que el efecto sociedad, todo el mundo compra, al final vienes a estas fechas y vas a las tiendas y cualquier cosa te parece oportunidad para comprar y compras y punto.
Porque he visto la oferta, digo, era una oferta rechazable. 40% de descuento, ¿esto qué es? Maravilloso.
La Policia Nacional confirma que l'home detingut a Palma per presumpta agressió sexual a la seva neboda de 9 anys també exercia maltractaments físics i psicològics contra la seva dona.
La nova informació es desprèn de la investigació iniciada arran de la denúncia de la menor que va revelar els abusos dimecres passat després d'assistir a un acte escolar del 25N. Durant la investigació, els agents també van descobrir que el sospitós maltractava la seva dona amb un darrer episodi de vexacions registrat dimarts passat. Està previst que passi a disposició judicial al llarg d'aquest divendres.
En la plana política, el govern dona per fet que dimarts no traurà endavant el sostre de despesa al Parlament i que, per tant, haurà de prorrogar els actuals pressupostos.
El vicepresident Antoni Costa ha explicat que a dia d'avui encara no sap quines són les condicions de Vox i que les dels socialistes són inacceptables.
Si és proper dimarts, ho he d'admetre, com és relativament probable, cau el sostre de despesa, es prorrogaran els pressupostos pel 2025, perdó,